Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dani Alves podrà sortir de la presó si paga una fiança d'1 milió d'euros. El tribunal que l'ha jutjat ha pres aquesta decisió aquest migdia després de la vista celebrada ahir. En cas que ho faci, el brasiler aconseguirà la llibertat provisional amb la retirada, això sí, dels dos passaports, l'espanyol i el brasiler, i la prohibició de sortir de l'estat i, a més, l'obligació de comparèixer com a mínim un cop a la setmana davant l'audiència de Barcelona. I la reunió entre els representants sindicals de presons i la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, ha dut a terme aquest migdia al Palau de la Generalitat, ha acabat sense acord. Escoltem la responsable d'UGT de presons a Catalunya, Núria Nassarri.
Ara es volen posar les piles, després d'un assassinat. No ens pararan.
Vamos!
Demà, a les 8 del matí,
al Parlament.
A les 9, la Gemma Ubasart fa una compareixença. Que ens vegi a tots allà.
Ja ho sentien, demà a les 8 del matí hi ha convocada una altra concentració per part dels funcionaris de presons, en aquest cas davant del Parlament. Més temes hi ha a Madrid. Aquest matí hi ha hagut una nova sessió de control del govern espanyol al Congrés amb un nou intercanvi de retrets entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El president ha dit que veu les eleccions al Parlament del 12 de maig com una oportunitat per passar pàgina i per deixar enrere la fractura que ha representat i que hi ha hagut des del 2017. Ho ha dit en resposta a una pregunta de la diputada de Junts, Míriam Nogueras, que ha qualificat de lectura la decisió de Sánchez d'aparcar els pressupostos generals de l'Estat arran dels comicis catalans. Per altra banda, Sánchez també ha tingut picabaralla amb Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem tots tres.
Efectivamente, tenemos unas elecciones el próximo 12 de mayo, que hay una gran oportunidad para pasar página, para dejar atrás la fractura que supuso el año 2017 y todos aquellos que miran con añoranza el año 2017.
Quan es van convocar les eleccions a Catalunya, vostè havia de prendre una decisió, mantenir els pressupostos i ensenyar les seves cartes, cartes que vostè sap perfectament que no agradaran a Catalunya, o fer-li més amena la campanya al seu candidat. Va escollir el segon.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
I els Mossos d'Esquadra han detingut el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín, per suposadament haver agredit la seva exparella al mig del carrer en una discussió que va tenir lloc ahir dimarts, dia 19 de març. Ha estat detingut per violència de gènere, per cert que el Partit dels Socialistes li ha obert un expedient de suspensió de militància. És tot de moment.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 20 de març, benvinguda a primavera, però també volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Aquestes primeres hores de la primavera estan venint amb un temps molt terrós i, francament, de calitja, perquè tenim molt de polsim en suspensió. Al llarg de les immediates hores el sol es veurà tèrbol i el capvespre, per exemple, serà gairebé marcià. Ara bé, de pluja no n'esperem, de núvols importants tampoc en tindrem, alguns que s'han format aquest matí, sobretot a la Costa Brava, i al llarg d'aquesta tarda seran una mica més presents també a la Costa Daurada, en algun moment amb alguna boira que tornarà a tocar la mateixa platja. I a la resta del país, un ambient, ja diem, una mica més emblanquinat, però sense núvols destacables. I en el capítol de la temperatura, tornarà a ser ben agradable aquesta tarda, de fet, alta, a les comarques de Ponent, on el vent també s'hi reforçarà una mica, vent de marinada alta. El dijous despertarem amb alguns núvols, sobretot a Rapats a Mar, després s'aniran trencant, acabarà fent sol, però no se'n va aquest polsim en suspensió, i tampoc se'n va la temperatura més alta del que és habitual. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem per la fauna del riu Ripoll. Com ens hi hem de relacionar? Ens respondrà a les preguntes l'agent rural Joan Bernils. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar del model proposat pel govern català per recaptar impostos i també de les veus crítiques amb la privatització de la Diada de Sant Jordi. A partir de les 5 coneixerem a la pianista i cantautora badalonina Laura Riembau. Continuarem en gastronomia i les quinzenes jornades gastronòmiques Pota Blava, Carxofa Prat i producte fresc del Parc Agrari. Acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I 7 minuts ens posem al dia, ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Fa 10 anys, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va crear la figura del tutor o tutora de joc. Substituir l'àrbitre dins de la competició escolar amb l'objectiu de potenciar els valors formatius i educatius a través de l'esport i prioritzar-los per davant dels resultats. Aquesta iniciativa va ser ben rebuda, tot i que està costant trobar la presència femenina, especialment en algunes disciplines com el futbol 7 i el futbol sala, amb només un 11 i un 6% respectivament. D'aquí neix el projecte Tutores de Joc Cap al Canvi. Bàsquet, voleibol, handball i gimnàstica, en canvi, són els esports amb més tutores de joc. Per incrementar la presència de noies, s'organitzarà una taula rodona per al proper 10 de març a la Biblioteca Central de Terrassa i també es presentarà el projecte a instituts i entitats esportives. Per ser tutor o tutora de joc, només cal tenir un mínim de 16 anys i formar-se a través dels programes que imparteix el Consell Esportiu.
Gràcies, Sergi. Seguim al Vallès i des de Sabadell ens informa Pau Durán. Bona tarda.
Bona tarda. La violoncel·lista Anna Mora i la pianista Glòria Peig porten avui al Teatre Principal una selecció de romances dins del cicle de música al Saló de Joventuts Musicals. Hi haurà temes d'autors com Mendelssohn o Schumann, però tampoc hi faltarà el sabadellenc Josep Vila i Cassanyes, com ha explicat Mora al programa Al Matí.
Es diu romança poètica, perquè en principi era una romança basada en un text d'un poema de Miquel Martí i Pol, que va escriure per baríton i piano. Però mateix va fer la versió de violoncel. No. O sigui que és exactament el mateix. Igual. I es fa moltíssima il·lusió estrenar demà aquesta obra, perquè serà una escena mundial.
No.
I evidentment és que ens l'estimem molt.
El concert arrencarà a 8:15 del vespre al Teatre Principal.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral, a Badalona, i tenim el Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago.
Bona tarda, Carme. Els casos de col·lapses a Badalona i Santa Coloma de Gramenet estan sobre la taula per adherir-se al conveni entre la Generalitat i entitats professionals de la construcció per inspeccionar edificis. Segons l'Associació de Consultors d'Estructures, es tracta de dos possibles municipis on es farien inspeccions en profunditat i amb caràcter d'urgència. Precisament dues ciutats en què els darrers mesos han patit episodis de col·lapse a immobles envellits. Amb aquest nou conveni, les entitats professionals de la construcció asseguren poder articular els equips més especialitzats possibles davant davant situacions d'emergència. Escoltem Enric Heredia, president de l'Associació de Consultors d'Estructures.
Què els passa a aquests dictàmens? Que són uns dictàmens col·legiats, és a dir, no ho fa un tècnic, sinó que ho fan un equip entre 3 i 6 tècnics, que s'han de coordinar i consensuar i perfilar tot el que hi passa allà. Per tant, són uns dictàmens que, a priori, doncs, donaran molta garantia de quines estan les causes i quines són, diguem, les intervencions que es deriven d'això.
Tot i que els tècnics defensen la importància de les ITs, asseguren que hi ha factors que millorarien el manteniment dels edificis. És el cas d'incorporar un tècnic de capçalera, una figura que no és obligatòria actualment. La dificultat, però, rau a trobar l'equilibri per no sobrecarregar econòmicament les comunitats de veïns.
Gràcies, Santiago. I ara és el torn del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. En marxa un nou cicle de les sessions Parla amb l'alcalde, on la ciutadania pot traslladar a l'Ajuntament de forma directa les seves inquietuds o demandes respecte a diverses qüestions sobre la ciutat. És la primera del present mandat, amb el Pla d'Actuació Municipal recentment aprovat i amb diversos projectes encara pendents de definir, entre els quals els pressupostos participatius. Escoltem l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler.
Hi ha coses que encara els projectes no estan tirats endavant, han de començar, encara no hem acabat de definir alguns dels serveis, dels projectes que tenen a veure amb inversions, sobretot. Tenim pendents també els pressupostos participatius, que també és una eina fonamental per nosaltres de la participació a la ciutat. No?
Un altre és el pla de mobilitat, una qüestió que ha centrat bona part de la sessió, com és la posada en marxa de la zona de baixes emissions el proper mes de setembre, però també la renovació de diversos vials del municipi com Enric Borràs, o la planificació d'obres com el carrer Lleida, també al barri de la Barceloneta, però ja de cara al següent mandat.
La ciutat necessita una mica de tranquil·litat, no?, i de no tenir grans obres aquesta legislatura, descansar una mica, però ja estem pensat en la remodelació de la Barceloneta, evidentment Lleida, Coronel Sant Feliu, Marina, Remolà, són carrers 11 de setembre, la part més antiga, són carrers que s'haurà de retomar, s'haurà de fer una reforma, no?, i s'haurà d'afrontar amb els propers anys i que, per tant, ja hem de començar a pensar les obres que fem que tinguin relació amb aquests grans eixos. No?
La primera sessió del cicle ha estat al Centre Cívic Jardins de la Pau i en els propers mesos es faran més per a la resta d'equipaments del municipi.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Mig centenar de persones van acostar-se diumenge passat al punt mòbil instal·lat a instàncies dels bombers voluntaris de Castellà per donar sang en una de les tradicionals activitats que realitza any rere any aquest col·lectiu de salvament. En concret, van ser 52 persones les que es van oferir a fer una donació de sang. Finalment ho van poder fer 50 i 6 d'elles era la primera vegada que en donaven. Gràcies a aquesta acció realitzada la matinal de diumenge, 156 pacients se'n podran beneficiar. Hi ha un fet que han agraït públicament els bombers voluntaris de Castellà.
Gràcies, Guillem. Acabem amb el repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Marc Castro, bona tarda.
Bona tarda. Els alumnes de segon de primària de l'escola Gerbert d'Orlac de Sant Cugat de Vallès han elaborat una audioguia de 14 indrets emblemàtics de la ciutat. L'alumnat ha triat, documentat i gravat les explicacions d'espais com el pont de Can Bernet, el Museu del Còmic, el Pidem Xandri i el Monestir, entre d'altres. L'audioguia està disponible al Museu de Sant Cugat i funciona a través de codis QR. Com ha explicat la regidora d'Educació de Sant Cugat del Vallès, Carme Ardit, la iniciativa forma part del projecte Sant Cugat Educa, que pretén implicar els infants en el coneixement de la ciutat. Enguany, els estudiants del Gerbert d'Orlac van rebre aquest encàrrec de fer l'audioguia i aquest dimecres l'han entregat al museu.
El que pretén és implicar a tots els nens en el coneixement de la ciutat a través de diversos encàrrecs. Aquest any l'Escola Gerbert d'Orlac va proposar-se i juntament amb el museu es va fer aquesta proposta de fer una audioguia.
Així els alumnes han pogut visitar i treballar durant els darrers mesos i amb el suport del museu a aquests espais, que han triat ells mateixos. La professora de segon de primària, Mireia Blázquez, ha destacat l'autonomia amb què l'alumnat ha seleccionat i preparat tota la informació.
I ja només quedava el tema d'elaborar el text, amb els seus interessos, que també als adults ens ha sorprès molt, doncs, per exemple, el tipus de pedra, no?, del pont de Can Bernet, o el xiprés que hi ha davant de Torre Negra. I bueno, els hem deixat com molta llibertat i s'han posat d'acord.
L'entrega de les audioguies al museu ha comptat amb els infants encarregats, que han estat rebuts també per la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que s'ha compromès a fer arribar aquesta iniciativa als santcugatencs i exportar-la més enllà de les fronteres del municipi.
Tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
bèsties.
Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Com ens hem de relacionar amb els animals del nostre entorn natural? Un dels espais on se'n troben fàcilment és el riu Ripoll. I cap allà hem enviat el Pau Duran cap a la zona de Can Junqueras de Sabadell. Què heu fet, Pau?
Què hem fet? Hem vingut als de Ràdio Sabadell aquí a Can Junqueras i ens hem acostat a aquestes basses que hi ha de tractament d'aigua, just quan creueu la llera i us acosteu a l'altra banda del riu, hi ha unes basses de tractament que són ideals per observar una mica de fauna, a veure si la podem conèixer entre tots una mica. Com que no en tenim molta idea, li hem demanat al Joan Bernils, que és un agent rural que treballa per la zona, que ens il·lustri una mica. Bon dia, Joan.
Bon dia.
A veure, ens has portat a un lloc que és allò, una estructura de fusta per amagar-nos una mica i no espantar-los gaire. Suposo que és la idea, no? Poder observar a la fauna que tenim aquí a l'entorn del riu sense ser molt presents, diguem.
Correcte. El seu és posar-se un lloc que no, hi ha, que no el pertorbis, els animals, llavors és més fàcil observar-los, no? Aquí, en aquest cas, en aquest observatori, doncs, és perfecte, perquè ja que tenim molta biodiversitat al riu Ripoll, costa de veure. I aquí és un punt on fàcilment pots veure poques, algunes espècies, no?
La primera falta que m'apunto, hauria d'haver agafat els binocles i no ho he fet, em portes uns de ben xulos, ideal, no? Sortir amb els binocles ja de casa?
I tant, els seus són uns binocles, si pots una càmera, i bueno, si ja portes un temps observant ocells, doncs uns prismàtics més potents i un telescopi.
I com dirien els meus pares, evidentment, la gorra, que el Joan la porta perquè no es pugi el sol al cap, i si pica una mica, com sembla que està fent ara, a veure si dura, doncs evidentment la crema també o el que faci falta per protegir-se la pell. Va, Joan, estem mirant cap a la bassa, que per cert, déu-n'hi-do lo bonic que queda, així com a foto de postal amb l'aigua, les algues, les branques que surten, i crec que estàs veient alguna cosa, ja no? Què veus?
Bé, ara normalment aquí veiem més espècies, però bueno, ara veiem aquí un ànec coivert, un mascle, perquè segurament la família ja deu estar covant.
Com saps que és el mascle?
Si l'observes al cap, veus que té un verd ben pujat, doncs el mascle són així.
I la família?
La família és un color marronós més uniforme i no destaca amb aquests colors, no?
Ell està aquí a l'aigua, però aquests volen, també, no?
Sí, aquests volen. Aquests van, ara estan aquí, però normalment baixen en el riu per alimentar-se.
De què s'alimenten?
Bueno, mengen de tot tipus de vegetals que troben a dintre de l'aigua, alguns microorganismes. És general, de diversos aliments. Sí.
Veig que n'hi ha alguns de més petitons, també, que el que volten, un que està ara pel mig de la bassa i un que està com en el racó del cantó muntanya.
Sí, aquest més petitot és un cabosset. Aquest el tenim normalment sempre aquí perquè crien en aquests canyissos que hi ha aquí.
I també, descriu-lo una mica així de colors i tamany.
Sí, és molt més petit que un ànec. No? I estem observant el mascle perquè també té com una coloració marronosa en el cap. Ara la primavera té un color més pujat perquè és l'època de cria. No? La femella és més apagadota i no la veiem perquè segurament està també criant a dintre.
Com s'ha de venir a aquests espais? Encara que sembli una mica obvi o evident, però aquí hem d'intentar venir una mica amb silenci, no fer gaire fressa. Quina ha de ser l'actitud?
Per suposat, has de venir amb silenci, no escridassar, perquè encara que estiguem aquí dintre, doncs ells ens senten i llavors fugirien, no?
Aquesta època de cria que dius, són encara més sensibles a aquest, no sé si dir-li contacte, però aquesta intervenció humana que pugui fer-se a prop d'ells?
I tant, perquè ara clar, tenim els nius aquí. Al moment que no estiguessin criant, si marxarien, ja està. Però ara, clar, tenim la parella allà i si féssim una pertorbació grossa, potser la femella saltaria del niu i si té ous o pollets, doncs algun depredador se'ls podria menjar.
Quins depredadors tenen aquests animals?
Bé, hi ha molts tipus, fins i tot un bernat pescaire, per exemple, amb un pollet o un poll, doncs se'l pot menjar perfectament.
El bernat pescaire és com aquell ocell més alt, no?
Sí, el bernat pescaire també el tenim present a tot el riu. És aquest ocell que és bastant llarg, que és una garza real, que segur que tots la teniu present, que és grisa i amb el cap molt llarg, no? I un bec molt llarg. Aquest animal, clar, menja de tot. Menja des de pollets, menja peixos, menja granotes, bueno, una mica de tot.
Els agents rurals, la primera detecció que feu d'un animal sol ser per algun indici, no sé, m'invento, plomes, excrements o així, sol ser perquè sentiu un soroll característic d'ell?
Bueno, una mica tot, no? Òbviament, primer és visualment, però també pels reclams i els cants que fan, i si no, pels rastres, excrements, de tot tipus.
Sí. Ells, quan fan reclams, és perquè s'estan comunicant entre ells?
Sí, normalment és per comunicar-se, i una cosa és el cant i diríem i l'altra és el reclam, no? Potser el cant seria més per comunicar-se, per dir, ostres, ja a l'època de cria, doncs jo vull ser el que cria més, el mascle més poderós i així, i el reclam és més per comunicar-se així en moviment i així, sí.
Quins altres podria... Aquest que tenim ara és el que em deies abans?
Sí, aquest d'aquí, aquest que és negre, aquest és una polla d'aigua, que es diu, en castellà és una gallineta, i és molt típic d'aquí, en tenim una bona... amb abundància aquí aquesta zona.
A la part de darrere del bec té com un punt vermell, o almenys em sembla veure-li, i després el cos varia, va com des del verd fosc cap al marró, no?
Sí, correcte, sí. Ara per aquí també se sentien altres tipus d'ocells, se sentia un rossinyol bord, que és també un ocell molt abundant aquí, i que és un ocell que no destaca, perquè és tot marronós i així, però està sempre cantant, és un ocell que té una potència, sí, cantora bastant forta.
I quan ens acostàvem cap a la bassa, em sembla que em deies que t'ha semblat sentir un faisà?
Sí, aquí se'n senten bastants, normalment se'ls sents, però en trobem a tota la part fluvial d'aquí, en trobem. Sí. Normalment són escapats d'activitat cinegètica, que fan alliberaments per anar-los a caçar, i llavors, bueno, és una manera que se salven.
Però cinegètica vol dir que els porten d'on sigui i llavors aquí s'alliberen per llavors caçar-los, o és que hi ha algun lloc on es crien també aquí?
No, es porten en els envedats, amb cotos, diríem, on es cacen, no? I s'alliberen amb el seu permís i tal, es poden fer uns alliberaments de faisans, de perdius.
Ho donem per vist, això? Anem cap a alguna altra zona?
Bé, sí, si vols anem tirant.
Doncs vinga, va, caminem una mica, sortim ara d'aquest observatori de fusta, aquesta caseta. Ah, espera, què has vist?
Sí, veus que hi ha uns ocellets aquí verdosos que ara estan a la tanca aquella, però que van volant i fan petites volades per agafar petits insectes en l'aigua, sobre l'aigua. Això són mosquiters.
Mosquiters?
El mosquiter comú, en aquest cas. I aquest ocell també és molt abundant. Ara fa res a sentir el seu reclam, també. Si el sentim, ja us ho diré.
El saps imitar?
No. Hi ha gent que en sap molt, però jo...
No, a mi tampoc se'm dona gaire bé.
No. No, no
sé. Fa com rec, no, rec.
Això era un nànec. Aquest.
Fa aquest xisclet com tan agut, no?
Xic, xic, xic.
Que sembla com un cop. Tic, tic, tic.
En anglès es diu chif-chaf, perquè és... Més o menys han dit, bueno, és més o menys com sona, xif-xaf, xif-xaf, xif-xaf.
Per tant, aquest, quan pugin els insectes, va bé tenir-lo a prop, no?
Clar, aquest sí. A l'hivern en tenim molts més, perquè venen de la part nord d'Europa, que alguns que van baixant, alguns no són migratoris, però fan petits desplaçaments, no? I llavors aquí de l'hivern en tenim molts, en el riu, sobretot.
Va, doncs ara cap a quina zona ens dirigim per intentar veure alguna cosa més?
Bueno, podem baixar per aquí una mica mirant més el riu, més que la bassa aquesta, mirant el riu. Sí.
No sé si els veurem, però què podríem esperar a trobar-hi?
Bueno, alguns ànecs més, bernats pescaires, si tinguéssim sort algun blauet. El blauet sabeu que és aquest, que és blau amb un bec llarg, és molt maco, es diu Martín Pescador, segur que l'heu vist en algun documental. Bueno, a l'època del Roig de la Fuente era un ocell que sortia en el riu en els rius aquests superperduts, no? I realment el tenim aquí, en tenim bastants, sí, fins i tot cria aquí, sí.
Hem parlat d'ocells, quines altres famílies d'espècies podríem trobar aquí al riu Ripoll?
Bé, a part de peixos, que en podem tenir d'autòctons com d'al·lòctons, és a dir, que són introduïts, han estat introduïts per l'home i potser fa molts anys, però no deixen de ser introduïts. Llavors tenim alguns mamífers, que també poden ser introduïts o no, com el bisó americà, que està aquí, bueno, està aquí per quedar-se, perquè sí. Tenim llúdriga, no sempre està aquí, però es va movent per la conca, des del Besòs, ve cap aquí, bueno.
Quins rastres li trobes en aquests dos, per exemple, que són mamífers?
La llúdriga, sobretot, és els excrements, perquè és un animal nocturn i costa molt d'observar, no? També posem càmeres de fototrampeig i així sabem que són presents. Sí. El bisó seria un cas semblant, però el bisó ha perdut bastanta la por a l'home i llavors el pots veure a ple llum del dia. Sí, sí.
En quins espais, ara que ens estem acostant a la llera del riu, una llúdriga o un bisó americà, en quins espais creus que hauria de dirigir la mirada per intentar detectar-lo?
Clar, llúdriga s'hauria de ser en un lloc molt, molt tranquil, per suposat aquí no ho és, que com podem veure ara aquí hi ha molta gent, un lloc molt tranquil, una mica amagat, i tenir molta sort, i està molt quiet. Està molt quiet i, bueno, sí, sí. El que tenim molt aquí és, i també és un problema com a molts llocs, és el port senglar.
El port senglar gairebé, no sé si hi ha gent que li ve a dir pràcticament, no sé si plaga, no?
Sí, sí, és un problema a tot arreu, sobretot pels cultius, però també per accidents i, bueno, en aquest cas, aquí al riu, és normal que n'hi hagin, però si n'hi ha en excés, doncs podem tenir problemes amb la posta de molts ocells, perquè s'ho mengen tot, no? Es poden menjar els ous i les cries, i fins i tot algun adult.
Fins i tot algun adult d'ocell?
Sí, no, si té l'oportunitat és possible. No és normal, però bueno.
Una cosa que he vist alguna vegada en el riu i que no sé com de propi ens és o no, són tortugues.
Sí, aquí tenim la tortuga autòctona, la de Rierol, i llavors la introduïda, que és la típica de Florida, que diríem, no?
Quina és més gran?
Bueno, el tamany és semblant, el que passa que la de Florida es fa més grossa. És molt més resistent i es fa més grossa, sí, i tant.
Hi ha manera de diferenciar-les des de la distància? Perquè a vegades la veig sobre una pedra, però, clar, no et sabria dir quina és.
Bueno, de la tortuga florida hi ha moltes varietats, moltes espècies diferents, no? Però, bueno, ja li veus la coloració del cap, que té unes marques a cada costat, que tant poden ser vermelles com grogues, depèn de l'espècie, no? La rierola és més apagadota, també té una mica de marca groga, però és molt més apagadota. Sí, sí.
Què sembla? Com més fosca, diguem?
Sí, 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 és més... Sí, més avorrida, diríem, no? Cada animal té la seva funció, no? I uns serveixen perquè se'ls alimentin tots, no? Vull dir, en el cas típic del conill, que serveix per plat de tot, a molts animals.
En tenim per aquí?
De conills, poca... Bueno, sí, n'hi pot haver algun, però no és que sigui la seva zona, no? Si ens anem als camps d'aquí, per aquí al voltant, sí, perquè... Per exemple, Santa Perpètua té problemes molt greus amb conills. Hi ha una població molt gran com pot passar a Lleida, no? Sí, sí, perquè són zones de seguretat on no es caça i llavors en aquestes zones, almenys aquí, ha augmentat molt la població i fins i tot on es caça també.
Parlaves de Santa Perpètua perquè crec que els agents rurals esteu com centralitzats allà, no?
Sí, la central de Catalunya està a Santa Perpètua, Torreferrussa, i nosaltres la base comarcal d'aquí al Vallès Occidental la tenim de moment a Santa Perpètua. Sí.
Pot ser que allà tingueu també algun espai per recuperació d'animals?
Sí, correcte. Tenim el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, sí, sí.
I allà us en podem portar algun que trobem accidentat o així, o seria el mateix? Avisem el 112 i veniu.
Sí, el seu és avisar el 112, sempre que sigui una espècie protegida, que no sigui cinegètica ni domèstica. Sí, sí, llavors aviseu i ja, o passarem nosaltres o passarà algú a recollir-lo. En cas que no poguéssim passar, doncs potser sí que el podríem portar personalment, sí, sí.
No sé si vols aprofitar per donar algun consell del que fa, el que no hauríeu de fer mai, el que s'ha de fer sempre, la típica recomanació de dir això hauríeu de saber, doncs ara és el moment.
Bé, doncs si vols observar fauna, doncs s'ha d'anar amb tranquil·litat, sense fer soroll, si pot ser amb roba que no sigui molt, que no cridi molt l'atenció, és a dir, colors verdosos i així. I ser molt pacient, perquè no al primer moment ho veuràs tot, no? Sí, sí.
Joan, t'agraïm molt aquesta estona en què ens has ajudat a conèixer una mica més el nostre riu, els animals que hi habiten, i com podem fer, també, per ajudar-los a seguir convisquent tots plegats aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara és temps per a compartir opinions en aquest espai de la tertúlia. Avui, amb la participació de l'Horacio Piacenti, que és empresari, el tenim al Prat. Horacio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola de Música, de l'Escola Municipal, perdona, de Persones Adultes de Castellà del Vallès. Antònia, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és president del Gremi de Constructors d'Obres de la ciutat. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs avui tenim dos temes prou potents i interessants també, perquè el president Pere Aragonès ha sortit amb una proposta per a la recaptació d'impostos, una proposta del govern català, una proposta que l'anomenen finançament singular i diu exactament proposta de finançament just per a Catalunya. Això vindria a ser una mica conseqüència d'aquells acords polítics que hi va haver en el seu moment entre Esquerra i també per la part de Junts amb el PSOE a l'hora d'acordar la investidura de Pedro Sánchez. El que passa és que amb el tema de les eleccions catalanes s'ha precipitat una mica. Però què implica o què vol ser aquesta proposta de recaptació d'impostos que presenta a Aragonès? Doncs, grosso modo, vindria a ser una proposta semblant a la del concert basc, amb una aportació afegida com una quota de solidaritat, el que representaria una quota d'aportació pel reequilibri territorial. El que vol la Generalitat és poder recaptar, gestionar, regular tots els impostos i tributs. Ara només pot recaptar i gestionar el 9%, i el que vol és poder fer-ho tot al 100%. Reaccions a aquesta proposta: factible, impossible, complicada, difícil? Com veieu aquesta possibilitat, Horacio?
Por lo menos la veo inoportuna,
por la contaminación que traen todos los acuerdos que se están llevando a cabo en el ámbito legislativo, donde están todos contra todos, y no se están ni cerca de un gran acuerdo que permita que este cambio en la gestión de los impuestos llegue a buen término y en realidad termine beneficiando a la ciudadanía, ¿no? Yo puedo opinar como ciudadano y como empresario que en realidad somos los que generamos los impuestos y los que deseamos, más allá de quién los gestione, cómo los gestionan, ¿no? Esto es como si se disputaran el padre y la madre de Messi, cómo van a invertir las ganancias del niño, ¿no? Aquí la cuestión de fondo yo la veo correcta, de que se gestionen en Cataluña los impuestos de Cataluña, pero la forma que se está llegando a esta propuesta, yo creo que está, como dije al principio, contaminada de un tipo de extorsión de medidas a cambio de otras cosas, y esto se tiene que llegar a través de un gran acuerdo que permita que el resto de comunidades también encajen, acepten, digamos, este privilegio y sea una concordia nacional.
O sigui que tu estaries, pel que comentava la vicepresidenta Montero, que el que volen al cap i a la fi és reformar el sistema de finançament autonòmic en la seva totalitat.
Bien, a ver, técnicamente no estoy en condiciones de juzgar cómo sería el cambio para que se pueda gestionar de esta manera. Yo me refiero más que nada que la cuestión de fondo es justa, pero el momento es inoportuno y la forma que se va a intentar llevar a cabo esta propuesta en el Congreso está viciada de intenciones diferentes a lo que queremos los ciudadanos en Cataluña.
Molt bé, vinga, més opinions. Antònia, tu què t'has semblat?
A veure, és un tema difícil, evidentment. Bueno, difícil i a la vegada fàcil, no? Perquè dius, d'alguna manera, evidentment portem des de l'any 75, no?, que va morir aquell senyor en el seu moment, es va deixar més o menys en llibertat a partir d'aquell moment, més o menys, i llavors les comunitats forals doncs, van aconseguir uns drets històrics que nosaltres, comunitat històrica, no vam aconseguir. Evidentment, és de llei reclamar, també, d'alguna manera, que aquest 100% es pugui controlar des d'aquí, no? Seria una millora significativa, qualitativa, quantitativa, des de tots els punts de vista. Això no hi ha dubte. De 25 a 50 i pico mil milions, vull dir, ja és que és el doble i no hem de dir moltes més coses. Complicat, com diu l'Horacio, doncs, segurament ho és, perquè estem parlant de que ara hi ha un moment també amb aquestes que d'alguna manera estan agafats per algun lloc els de Madrid, no? Per els independentistes, i llavors potser és un moment de fer valer aquesta situació. Oportuna, doncs no ho sé, sincerament, a veure què passa, a veure què és el que es decideix. I sí que és veritat que la resta de comunitats, jo entenc que hi ha altres comunitats que no tenen la possibilitat de fer segons quines coses, com tenim, doncs, algunes que tenim molta més potència econòmica que d'altres. Això, doncs, seria una situació que no sé com quedaria per la resta, no? S'havia de valorar i s'havia de fer uns estudis, molt clars i que tothom ho tingués clar, evidentment. Bueno, complicat, complicat.
Sí, l'encaix no deixa de ser un trencaclosques,
Directament.
Enric, tu quina lectura fas?
M'ho heu deixat molt difícil, eh? Escolta'm una cosa.
A veure.
Veig que la situació aquesta, diré d'una manera, és complicada. Per mi és impossible i et diria que quasi bé arriba una utopia. Perquè això ho repartim tots a Espanya o no ens ho donaran. Aleshores, ara vaig a trencar aquest diàleg que tenim. No volíem la independència. Ara perquè ens estem agraint una mica de mollines. No, anàvem per la independència. Pues que ho diguin ben clarament, senyors, la independència s'ha acabat, això és una història passada, i a partir d'aquí comencem de zero i tornem a negociar amb Espanya a veure què ens van donar en Espanya. Què ens van donar en Espanya? Primer de tot, el que volem és no aguantar tanta càrrega fiscal aquí a Catalunya. Tenim una càrrega fiscal, les empreses i els particulars, molt gran, molt, molt gran. No ho podem aguantar, això. Això ho han de disminuir. I qui ho ha de disminuir? Per començar, el govern de Catalunya. Per començar, ho ha de disminuir el govern de Catalunya. I que no em diguin que després que no hi haurà mestres i que no, la sanitat es ressentirà i totes aquestes coses. No, 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 no. Traieu enxufats, traieu càrrecs de confiança, traieu tota aquesta sèrie de gent que tot estan cobrant una morterada per no fer res, per no fer res. I aquí els estem aguantant a tots, i vinga a pagar, i vinga a pagar, i vinga a pagar. Aquí el que t'interessa és entrar en un partit, que et donin un càrrec, i a partir d'aquí aniran traslladant. Escolteu-me, això no es pot aguantar, ho sento, no es pot aguantar.
Abans deia l'Horacio que és un moment difícil per la situació, les circumstàncies que envolten precisament el moment, però jo em pregunto, hi hauria un moment, algun moment oportú per plantejar això i per parlar-ho amb les comunitats?
Bien, si me permites, lo que acaba de decir Enrique, que dieron 110%, la oportunidad sería si esta gestión se encamina hacia resignar la independencia y la autodeterminación, decir, bueno, ok, con esto encaje, nos sentimos cómodos en España y retiramos todas las amenazas de unilateralidad y demás cuestiones que crispan a las 16 o 15 o 14 comunidades autónomas, no solo un partido político. En ese caso sí sería, pero obviamente también ahora como ciudadano tenemos que defender que los impuestos tiendan a la baja, porque si nos comparamos con otras comunidades autónomas estamos pagando por demás, con gastos superfluos que acaba de describir el amigo, y que también sería una oportunidad de igualarlo, porque en definitiva estamos tendiendo a una unidad fiscal con Europa. Solo tenemos hace 25 años una unidad monetaria, pero a nivel fiscal todavía estamos desencajados. Así que la oportunidad iría por ese lado. Si los partidos independentistas más radicales encaminan esta petición de la mano de Esquerra a cambio de resignar la posibilidad de la unilateralidad, yo lo veo factible.
¿Cómo vaya la resta? Això que estava comentant ara l'Horacio, Enric i Antònia.
A veure, a mi m'agradaria contestar a l'Horacio. T'han presentat com empresari. No sé si ets un empresari amb molts de treballadors, amb pocs treballadors, amb un gran capital, sense poc capital, el que sigui. Però el que sí que és cert, el que fem els petits empresaris i les microempreses és fer-nos un fart de pagar i d'assumir responsabilitats que moltes vegades, si ens ho pensem fredament, diem, però a què estem jugant amb el benefici que tenim? M'entens? O sigui, si aquesta empresa nostra, en comptes d'estar a Badalona, en comptes d'estar a Catalunya, la tinguéssim a Ciudad Real o la tinguéssim a Palència, pagaríem la meitat. I, en canvi, aquí estem pagant el doble. Per què? No ho sé. Perquè som així d'artistes. Es veu.
Jo això sí que no puc opinar, em sap greu, perquè és un tema que suposo que domineu vosaltres, que pel que estic sentint teniu empreses o heu tingut en algun moment. Llavors, no sé, sí que és veritat que estic d'acord en que estem pagant més que enlloc, eh? Vull dir, jo quan surto de vacances i vaig a algun lloc i parles amb la gent o coneixes la gent d'altres indrets, evidentment, els impostos, aigua, llum, no sé què, tot és més econòmic que aquí a Catalunya, que, per cert, estem disparats absolutament, no? Això també és cert, eh? I ja parlo ja de com a, no, ni empresari, ni res, simplement com a usuària, no? Totalment d'acord, eh? Que vull dir que els impostos que paguem aquí són, en ocasions, no sé, inabastables.
Però jo insisteixo, veieu factible, com apuntava l'Horacio, que només en el cas que la banda independentista es resignés a la unilateralitat, seria possible aquest encaix amb aquest model de finançament?
A ver, la identidad es víspera de elecciones.
Sí. Ui, mare meva, l'hem perdut, diria. Diria que l'hem perdut. No sé, jo la pregunta us la feia a vosaltres perquè aquesta és la opinió, el que veu l'Horacio, que veu possibilitats sempre i quan l'independentisme digui d'acord, ja ens està bé aquesta fórmula, abandonem el desig d'independència, no?
Puc contestar a l'Antònia?
Però endavant.
A veure, Enric.
Miri, jo no li dic cap mal, però que no tingui la desgràcia d'haver d'acceptar alguna herència i haver de pagar l'impost de successions.
Sí, ho sé.
O sigui, és vergonyós el que han estat treballant els nostres pares perquè en un moment donat ho hàgim de tornar a comprar. Perquè és tornar a comprar. És un atracament a mà armada, com diuen els castellans, m'enteneu?
Sí.
I això s'ha de treure. L'impost de successions ha de ser zero.
Això és cert, vull dir que això no hi ha res a dir.
Ja tenim l'Horacio. Horacio, que ens hem quedat a mitges. No.
Sí, no, me disculpo, no sé què ha passado. Jo també seguia uns minuts. Le estava respondiendo a Enric que soy una micropyme, muy pequeño empresario, pero alcanzo a percibir la diferencia de los impuestos que se pagan respecto de otras comunidades y adhiero en todo su concepto. Vuelvo a decir que lo inoportuno es esta propuesta en víspera de elecciones catalanas, donde hay una doble competencia entre partidos independentistas contra los partidos nacionales y los partidos nacionales entre sí, y todo forma parte de una negociación a cuatro bandas que es muy difícil de llegar a buen término. Esto cuando se aclare el nuevo gobierno que salga de las urnas en la Generalitat, ahí sí tendría que haber una uniformidad de criterio de los partidos independentistas de bajar impuestos por un lado y de renunciar a la vía unilateral de la independencia para que esto se pueda gestionar y llegue el beneficio que necesita la sociedad.
Però de veritat creus que és inoportú, Horacio? A veure, ara és quan estem a eleccions, ara és quan has de fer propostes, ara és quan has de fer promeses que després no sé si compliràs o no.
Però ja lo ha dicho Enric, si vamos por la independencia no necesitamos ningún acuerdo con ningún partido.
No,
si vas a ser independiente, ja està. Le guste o no le guste, gestionaremos.
No, però això de moment encara està en l'aire, no? Vull dir que els partits independentistes han dit que sí, que lluitaran per aconseguir-lo, que aquesta és la nostra fita, com a catalans, patatim, patatam, tot el que vulguem. Vull dir, això ja entrarem cadascú, decideix. Però, de moment, estem en el lloc que estem. Actualment no podem fer canvis i les eleccions estan a tocar, vull dir, d'aquí a darrers, d'un mes i mig. Això significa que tu has de fer promeses, has de posar sobre la taula possibilitats que d'alguna manera sí que es puguin acomplir ara en el curt termini.
¿No? Nos estamos comparando con la Comunidad Foral y el País Vasco y yo no escucho constantemente a Navarra ni al País Vasco pedir la independencia. Ya está, ya aceptan que gestionan sus impuestos y tienen su lugar en España. Esto fuera traspolable...
No. Jo no estic tan d'acord amb tu. Vull dir, a veure, ETA va sorgir per algun motiu. Vull dir, no siguem tan ni blanc ni negre, no? Vull dir que en algun moment els independentistes bascos han estat aquí i continuen tenint la seva ideologia i el seu plantejament i continuen governant el País Basc. Vull dir que no, jo ho tinc tan clar que no estiguin lluitant per la seva independència igual que aquí a Catalunya. Potser ara, perquè tenim una mica més la certesa pel mànec, no? O la paella pel mànec, no? Com diem. No sé. Mm-hmm. No sé, potser...
L'Horacio insistia en que el moment és inoportú. L'Antònia diu que no ho veu tan inoportú, que precisament ara és el moment per les circumstàncies que l'envolten. Però jo continuo preguntant. Hi hauria un moment en què seria el moment oportú? Veieu una situació en la qual es pogués fer aquesta petició, aquesta proposta, amb una mica d'optimisme, o sigui, amb possibilitats serioses d'aconseguir-ho, o no?
Penso que el moment és sempre. és no deixar-ho. No deixar-ho, o sigui, ja que hem d'estar a Espanya, seguir, o sigui, fent el corcó, el corcó. Vinga, i demanant-ho, i demanant-ho, i demanant-ho, i demanant-ho. Pot ser que no ens ho donguin mai, que és el més normal. Podria ser que ens donguessin alguna engruna, alguna cosa, que dius, bueno, tenim un tant per cent més, i avall va i calleu una mica. Jo penso que estem lluitant amb una cosa que és molt, 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 molt difícil, que és Espanya. Espanya, si hi ha una... Si hay una unidad de actuación, España es una contra Cataluña.
Es que se está hablando como si fuera un solo adversario España, y España está partido en dos, o sea, y diametralmente opuesto, ¿vale? En este momento PSOE y Partido Popular están en polos opuestos, entonces no se van a poner de acuerdo en nada. Y esta autogestión de impuestos para Cataluña necesita un gran acuerdo, como sucedió en el 78, donde haya posibilidades que esto prospere. Si no, imagínate el caos, porque las comunidades autónomas comercian entre sí en una forma imposible de estancar o separar. Esto tiene que ser un gran acuerdo. Así a la torera, que porque ahora está gobernando un partido y tiene en contra 14 comunidades autónomas gobernadas por el otro partido, yo creo que mal se puede llegar a un acuerdo durable, estable y donde todos se sientan cómodos. O sea, sería, yo lo veo inoportuno por ese punto de vista.
Però mai se sentirà ningú còmode. Vull dir que sempre hi ha... vull dir que si fas una llei, si fas una gestió, si no sé què... En aquest país tan polaritzat, com tu dius, que estem la meitat dreta i la meitat esquerra, que continuem igual, més o menys, semblem que no hem avançat massa, vull dir, mai serà el moment. Llavors, no trobarem mai una oportunitat, perquè quan un governa fa un canvi de llei, i quan governa l'altre torna a canviar. Vull dir, estem igual sempre. ¿No?
Bueno, hasta que aprendamos de nuestros vecinos, miremos en Alemania cómo conviven, miremos en Francia, miremos en otros países bálticos, en el norte de Europa, cómo conviven izquierda y derecha y llegan a grandes acuerdos y apuntemos a eso.
Pero eso no pasa aquí, este es el problema, que eso no pasa.
No pasa aquí desde hace cinco años. Esto yo creo que no hay mal que dure 100 años. En algún momento tenemos que madurar.
De fet, penseu que arribem a les eleccions perquè no es van posar d'acord per aprovar uns pressupostos. Imagineu. O sigui que podem estar així. Ens poden convocar a eleccions doncs tantes vegades com deixin de posar-se d'acord. Clar. Sí, sí. Doncs potser el que haurien de fer és aprendre a posar-se d'acord.
O no. O no, perquè ja els hi va bé. Ja els hi va bé. Amb l'única cosa que estan d'acord és anar contra Catalunya. És l'única cosa que els posa d'acord, anar contra Catalunya. Tot l'altre no es posaran d'acord perquè no els interessa. Ja els hi va bé aquest paper d'ara tu, ara jo, ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. Però contra Catalunya és amb l'única cosa que es posen d'acord. No a Catalunya. I aleshores, esclar, doncs nosaltres anem demanant, escolta, i això, i allò... Bueno, deixeu que cridin, deixeu que vagin dient que aquests no faran res. M'enteneu? És l'única cosa que es posen d'acord, no a Catalunya.
Doncs com que aquí tampoc no ens posarem d'acord, canviarem de tema i us proposo parlar d'aquestes veus crítiques que han sorgit a propòsit de la celebració de la Diada de Sant Jordi. I quines són aquestes veus crítiques? Doncs des de petites editorials, llibreries, autors, promotors... que consideren que la celebració de Sant Jordi s'ha convertit en una fira de pagament, s'ha privatitzat, i el que reivindiquen és recuperar el caràcter popular d'aquesta celebració. Per què diem això? Doncs perquè es veu que fa unes setmanes la Cambra del Llibre va anunciar als seus agremiats que les llibreries editorials que vulguin posar una parada de Sant Jordi a la ciutat hauran de pagar una quota per sufragar part del cost de la celebració, que fins ara pagava Generalitat i Ajuntament. No sé com veieu aquesta reivindicació i com veieu, en definitiva, com hauria de ser la celebració de Sant Jordi. Clar, aquí estem parlant d'un sector que és una de les parts importants d'aquesta festa, que és el sector del llibre.
Però això passa només a Barcelona.
Això passa a Barcelona. A Barcelona, i no sé si en algun altre lloc.
Si alguna altra població.
Sí.
Va. Doncs, bueno, evidentment, però això és com tot. Vull dir, a veure, si estàs agremiat, o si estàs afiliat, o si estàs no sé què, doncs tens uns beneficis sobre els altres que no ho estan. Això ja passa com si estàs en una asseguradora. Vull dir que això va així, no? El que passa és que, evidentment, aquestes altres persones que no estan afiliades o que no estan doncs, en aquest procés, doncs es troben que estan fora, depèn de com, no? Perquè, bueno, si han de pagar i han de a veure, per fer una diada, que és una festa nacional, que és on ens trobem tots, que és on tenem tots a l'hora llibres, a comprar la rosa, aquesta cosa tan bonica que moltes vegades acabem perdent només pel tema econòmic, no? Bueno, sempre hi ha, pel mig sempre estan els diners, no?
Vinga, no sé. Opinions ràpides, perquè estem en un minut i mig per tancar. Enric i Horacio, va.
L'opinió ràpida és que hem convertit una festa en un negoci i aleshores, és clar, com a bon negoci doncs hi han d'haver-hi uns beneficis i a partir d'aquí hi ha una sèrie de senyors que organitzen una festa i volen tenir uns beneficis. Ho trobo el més lògic i normal que per tenir una parada en aquest moment s'hagi de pagar, perquè ja tornem a entroncar amb el que dèiem abans. Paga, paga, paga i paga.
Sempre.
Habría que ver los números de los que estamos hablando, de que le cuesta a las arcas de la Generalitat sufragar esto en vez de pedir una tasa a los puestos que se benefician con ello. Yo realmente no creo que esto sea un tema de privatizar una fiesta que es de todos, que se disfruta cada año y que nunca ha estado contaminada de un tema como este. Yo creo que esto también debe tener que ver con reivindicaciones políticas de fondo.
Doncs,
la Generalitat ja donarà diners a la Fèria d'Abril, no us preocupeu.
Ja ho veurem. Aquí a Sant Cugat he de dir que per Festa Major, per exemple, ja no tenim la caseta del Centre Popular Andalús. Senyors, que ho hem de deixar aquí. Gràcies, Antònia, Horacio, Enric, que tingueu bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
astrònoms, embriacs de tanta ciència, hagués pogut preveure el que va passar. Mart i Júpiter, els dos planetes.
Ràdio Sant